Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ha durat poc més d'una hora i s'ha acabat sense acord, però no sense esperança. Dimarts, govern i sindicats de l'ensenyament es tornaran a seure a la mateixa taula. A la partida d'avui, el departament ha ensenyat la meitat de les cartes, les referents al reforç d'efectius per l'escola inclusiva. Ha ofert 1.000 professionals més. 1.000. Si tenim en compte que a Catalunya hi ha 3.500 escoles i instituts públics, toca a menys de 0,3 efectius per centre. Els sindicats diuen que són molles i que, en tot cas, molt bé. Això d'avançar l'escola inclusiva, però i el sou? Les millores salarials, què?
Vostè que estés, esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
Doncs això, que seguiran negociant, però amb l'amenaça de no fer-ho si abans no tenen una proposta que els convenci. El Departament d'Educació segueix cenyit a l'acord que ja van tancar fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT.
Hi ha marge amb aquest acord de país de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder explorar aquestes possibilitats de generar un consens absolutament necessari que ens permeti rebaixar la tensió.
Per tant, les mobilitzacions es mantenen tal com estaven previstes. Avui han fet vaga a les comarques de Girona i a les de la Catalunya Central. A Girona, aprofitant que estan en temps de flors, s'han plantat i han cridat lemes com "No miris les flors, suma't a la lluita". A Vic han fet una bicicletada i el joc de les cadires a les rotondes. I és que per ara el conflicte amb els docents segueix girant.
Catalunya al dia.
Al programa d'avui també tindrem altres protagonistes com Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Quim Balaguer i l'alvocat de l'Ebre. Cada vegada se'n cultiva més, sobretot al voltant del Canà, al Montsià.
Ja hi ha una vintena de productors que es dediquen a l'alvocat perquè hi guanyen més que amb els cítrics.
Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
Ens preguntarem què passa amb l'aigua, perquè el cultiu del bocat es caracteritza per necessitar-ne molta. I sobre la falta d'aigua, precisament, la sequera va matar molts arbres a Catalunya i no està sent gens fàcil substituir-los.
Al gremi de jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades, que són les que aguanten bé la falta d'aigua o que estan de moda, com els lledoners o els aurons.
Auro negre fa 5 anys no se'n plantava ni un. Pues, lògicament, n'hi havia poca producció d'olives i no és fàcil de fer.
Des de la Federació de Viveristes de Catalunya es queixen que jardiners i administracions no planifiquen bé quins arbres volen plantar.
I a Lleida, males notícies per als lectors més primerencs, tanca la històrica llibreria El Genet Blau.
Abaixarà la persiana a finals de juny i a partir d'aleshores la marca es dedicarà a altres projectes editorials i a la promoció cultural.
Nou dia d'incidències a les carreteres per la protesta de mestres i professors que han tornat a tallar diverses carreteres a les zones on avui havia convocada vaga, comarques de Girona, també Catalunya Central. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
Bon dia, doncs a aquesta hora seguim tenint una carretera tallada, en concret la C-16, Sant Fruitós de Bages, en tots els sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem també que a la P7 a la Jonquera, sentit sud, hi ha un carril tallat per un camió avariat que genera uns 3 quilòmetres de congestió. I un últim apunt sobre transport públic, perquè una incidència ja solucionada a Renfe fa que la línia R2 sud circuli amb demores de 20 minuts.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, ens hem de preparar per tornar a l'hivern demà?
Bon dia. Doncs en algunes comarques gairebé sí. De fet, al Pirineu directament, perquè demà la cota de neu serà de 1.200-1.400 metres. I, per exemple, les comarques gironines demà s'esperen màximes de 12 a 16 graus. I això és d'algun dia d'hivern, fins i tot. En canvi, més a ponent, més al sud, valors de 20 a 22, lluny d'aquests valors tan baixos. I és que és el nord-est on hi pot haver ruixats que poden abraçar aquestes comarques de Girona, nord de Barcelona, també del Pirineu, i cal dir que aquests ruixats, en general, no passaran de febles a moderats, però hi ha una àrea on ara hi ha descarrega amb intensitat, que és l'Alt Empordà, i també punts de la Catalunya Nord. En aquests dos sectors últims citats, valors previstos de 50 a 100 litres.
Doncs vinga, jaqueta i paraigües. I en esports, que explicarem avui, heu del Serra?
Doncs el Girona, que afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendental de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchelson ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va superar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. El Hajo Post Lleida cau davant el Breogán per 114-87 i haurà d'esperar per segellar la permanència a la Lliga CB. L'equip de Gerard Encuentra es manté a la 13a posició amb 2 victòries de marge respecte al descens. I el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, demana el suport dels aficionats granes en l'últim partit de Lliga al nou estadi de Tarragona. En cas de derrota, el Nàstic podria perdre la categoria de manera matemàtica.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Gisela Cot al control tècnic i Víctor Lorenz avui al control central. És la 1:06 justos, comencem.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Acaba sense acord la reunió sectorial entre Educació i els sindicats. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El departament es limita a parlar de millores laborals. Departament d'Educació, Barcelona, Unitat Mòbil, Martí Cuní, Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Sí, els sindicats contraris a l'acord ja van avisar que avui tornaven a seure en aquesta taula de negociació, però amb dues línies vermelles, i ho han fet valer. Ells volen millores per l'escola inclusiva, però també millores de sou, i sense aquesta segona part avui han comunicat al departament que no valia la pena continuar amb aquesta trobada. Des del Departament d'Educació els han demanat temps, els han emplaçat a dimarts que ve, diuen que estudiaran una nova proposta i sí que han celebrat que avui es poguessin tornar a reunir tots plegats. De cara al que podria proposar el Departament dimarts, doncs han evitat fer servir la paraula salaris, han evitat referir-se als sous i han parlat en genèric de millores laborals. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament.
D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
Per tant, en aquests moments, la negociació hauria quedat en l'aire. Tot depèn de la proposta que Educació pugui fer arribar als sindicats que no van signar l'acord abans de dimarts. Una nova proposta que hauria de contemplar aquests dos aspectes i, a més, els sindicats ja han avisat que el primer que han de desencallar és la qüestió salarial, perquè diuen que en matèria d'escola inclusiva sí que veuen marge per arribar a un acord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Volem que ells ens traslladin una proposta, un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
Els altres dos sindicats que sí que van signar aquest acord, Comissions Obreres i UGT, també han participat avui en aquesta trobada, han celebrat que tots plegats poguessin tornar a reunir-se en aquesta tarda, en aquesta taula. Ells sí que insisteixen que és un acord amb marge de millora i que, per tant, en aquest sentit, esperen que tots plegats puguin posar-se d'acord, però ells prioritzen arribar a un nou acord, a una millora dels recursos per l'escola inclusiva i eviten entrar en matèria salarial.
Per tant, Sara, pròxima partida dilluns, a l'espera d'aquesta proposta i de decidir si els satisfà els sindicats i, per tant, poden tornar a seure a negociar dimarts, és així, no?
Exacte. Si abans de dimarts hi ha una nova proposta per part del departament que contempli escola inclusiva, però també millora de sous, hi haurà reunió dimarts i, si no, per tot plegat sembla que difícilment es tornaran a trobar.
Doncs vinga, ho seguirem. Gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
I fora dels despatxos, les mobilitzacions continuen. Una marxa en manifestació a Girona enmig de la nova jornada de vaga del sector de l'ensenyament.
Lluitant, també estem educant! Lluitant, lluitant!
Avui l'aturada afecta aquest territori, les comarques de Girona, també la Catalunya Central. Fem el seguiment, per tant, d'aquestes mobilitzacions i comencem per aquesta manifestació a Girona que està seguint la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, acabem de rebre la primera xifra del sindicat sobre participació. Segons USTEC, aquí a Girona hi ha unes 8.000 persones manifestant-se a aquesta marxa que està arribant al tram final. De fet, avui estan fent un recorregut un pèl diferent al que ens tenen acostumats per allargar l'arribada. Davant de l'edifici de la Generalitat aquí a Girona. Per arribar aquí abans han manifestat des de primera hora del matí, han arribat en diferents columnes i també han aprofitat per fer una visita turística irònica al temps de flors que ocupa els carrers, sobretot del barri vell de la ciutat. I a més, molts manifestants porten pancartes amb flors i s'asseuen a terra i així al llarg del recorregut van simbolitzant que avui els docents aquí a Girona es planten. Ens han explicat quina és la realitat del seu dia a dia.
Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
Doncs estem en aquests últims metres abans d'arribar davant de la seu de la Generalitat, on tenen previst llegir un manifest. Aquí han convocat els 4 sindicats i també la coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona.
Doncs el resum d'aquests professors amb aquestes situacions que es troben a l'aula, que les ha recollides la Núria Pereira en aquesta manifestació que s'està fent a Girona. Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I mentrestant, a Vic.
Famílies preparades per s'aturar a Vic? Amunt les vagues, amunt la revolta educativa!
Aquí hi ha hagut una bicicletada a la comarca d'Osona, també al Bages, continua tallada la C-16 en confluència amb la C-25, en els dos sentits de la marxa, i Vic, Nati Adell, s'ha fet aquí una gincama reivindicativa.
Exacte, un cop s'han trobat a la plaça Major de Vic, les columnes de Torelló, Manlleu i Call d'Atenes, un centenar de docents han començat a voltar per la ciutat amb la idea de col·lapsar-la en bicicletes, patinets i a peu, també. Una gimcana lúdica, festiva, reivindicativa, acompanyada de música, megàfons, xiulets i també organitzant jocs tradicionals, com el joc de les cadires, per denunciar el col·lapse del sistema educatiu. Hem parlat amb alguns dels manifestants i ens deien això.
Amb ànims, fent el que faci falta perquè el govern se senti a negociar un pacte que es tingui, doncs, sentit.
Tan important és el sou com les ràtios, com la burocràcia. Tots quatre tenen el seu pes i tots quatre pilars aguanten el que és l'educació.
És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
Després de dinar, alguns dels docents d'Osona i Lluçanès tenen la intenció de sumar-se a la protesta del Bages.
Molt bé, gràcies, Nati, bon dia. Ara falta un minut i mig per arribar al punt d'un quart de dues del migdia. I encara una derivada més de tot aquest conflicte entre Generalitat i sindicats de l'àmbit de l'educació. El departament ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars i que aquesta qüestió s'ha de portar als consells escolars. Allà s'ha de prendre aquesta decisió. Aquests dies diversos centres han estat debatent això, votant això en els claustres escolars, si continuaven amb les colònies de cara al curs que ve o es declaraven en vaga també de fer altres activitats, com ara el de fer avaluacions a final de curs personalitzades per cada alumne, o això, doncs, les sortides, excursions escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció, aquest toc d'atenció que els ha donat el Departament d'Educació, i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho ha criticat. Tornem, per tant, al departament, ara amb en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Doncs, mira, sí, en els correus electrònics que ara comentaves, i els que ha pogut tenir accés al Matí de Catalunya Ràdio, Inspecció, doncs, insta a abordar aquestes qüestions en les assemblees de docents. Diu que, en cas que es faci als claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. Aquí, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies.
qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit que aquestes decisions pertoca no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
El sindicat CGT, els hi hem consultat a la sortida d'aquesta primera jornada de negociacions que hem estat comentant, ens ha explicat que les condicions de monitors i també de professors que es dediquen a fer colònies és d'explotació laboral. Per la seva banda, la plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina el Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics.
Doncs molt bé, gràcies, Miquel, des del Departament d'Educació. Bon dia.
Molt bon dia, Estel.
I a tot això, una derivada més, que és tot l'escàndol que va haver-hi per les infiltracions de Mosses d'Esquadra en una assemblea de docents, i l'endemà de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita, que no hagi passat ja abans. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou, només amb les disculpes que són les que van donar ahir tant ella com el major Trapero en seu parlamentària. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia. Parlon apunta que infiltrar policies en una assemblea segurament s'ha fet altres vegades en governs anteriors.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Però vostè ho deu poder saber, nosaltres no. Bueno. Les vegades que ha passat això.
Sí, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Clar. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
Parlon parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
La consellera ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
Doncs sobre un altre conflicte, justament amb el de Renfe, seguim, perquè hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, ho acaba de poder saber 3Cat Info, la convocarà la UGT per reclamar més personal, sobretot més interventor. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Estel.
Quin efecte tindrà? Quines dates serà aquesta vaga? Què en sabem?
Les dates encara estan per concretar. Sabem que serà o bé a finals de maig o bé a principis de juny i que, per tant, hi haurà dies amb serveis mínims, amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més apretats. Segons el sindicat, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal, una de geogràfica, que són els trasllats que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i també una de funcional, aquesta és més de censos a càrrecs. I el personal que vindria a Catalunya, segons el sindicat, no compensa el que se'n va. La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. Segons el sindicat, a Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons l'UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit, percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners que en altres comunitats, en canvi, diu l'UGT que sí que ha abonat quan hi ha hagut un escenari igual. Per tot plegat, el sindicat vol fer una reunió més al nivell, ens han explicat amb la Generalitat, per plantejar aquestes qüestions.
Doncs, per tant, nova protesta a la vista, a Rodalies, encara no sabem quan, però a finals de maig, principis de juny, per tant, podria coincidir encara amb les últimes tongades de vaga a l'àmbit de l'educació i, doncs, aquesta protesta que convocarà la UGT, en aquest cas, només?
Exactament.
Molt bé, gràcies, Joan, bon dia.
Està per veure si s'hi afegeix algun altre sindicat. Podria ser Comissions Obreres, però encara no ho tenim confirmat.
Molt bé, doncs ho seguirem també. Gràcies. És la 1:19. A la província de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions deficitàries. S'anomenen U2 i no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments per deficiències en serveis bàsics com el clavegueram, la llum o l'aigua. A les comarques de Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions. Des del Covid, des de la pandèmia, moltes cases, a més, s'han convertit en primera residència. Abans eren només per estiuejar o per passar-hi el cap de setmana i ara s'han convertit en residència habitual gràcies, en part, també al teletreball. Corresponsal Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Un dels ajuntaments que fa més anys que hi treballa en aquesta lluita per recepcionar aquestes urbanitzacions és el de Canyelles, a la comarca del Garraf. Aquí, a les urbanitzacions, hi viu pràcticament el doble de persones que el nucli urbà, no?
Sí, a Canyelles 2.500 persones viuen al nucli antic i 4.600 a les urbanitzacions. N'hi ha 11 d'urbanitzacions i 5 no estan recepcionades. Concentren els esforços d'un ajuntament que abans de l'any 2000 ja va crear una oficina per conèixer el problema i empènyer per anar solucionant els dèficits. L'Ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers i de fer arribar els serveis bàsics. Aquí, ja l'any 96, en un acord del ple, tots els partits van pagar endreçar les urbanitzacions sense tenir en compte colors polítics. La seva alcaldessa, des de fa 15 anys, Rosa Huguet, explica el cas de la gran urbanització Les Palmeres.
Estem ja amb l'última fase de quota de l'aigua. I hem fet accessibilitat, tenim el tema de l'enllumenat, tenim clavegueram, hem donat fase primera i segona d'aigua. Properament el que farem és ja l'asfaltat i el tema de les aceres, juntament amb els passos reductors de velocitat. O sigui, tot plegat és un gran projecte que portem amb aquests anys. Sí que són llarg, són que la gent va pagant, però amb quotes accessibles perquè tothom pugui accedir-hi.
Avui altres ajuntaments i la Diputació de Barcelona han vingut fins a Canyelles per intercanviar experiències. Gemma Badia, presidenta de l'àrea d'urbanisme.
Se li ha donat una embranzida bastant forta, en el sentit de posar-hi més mitjans tècnics. Realment el que necessitem és que aquesta gent que té primera residència, sobretot, doncs, evidentment, ha de viure en unes condicions que aquests són ciutadans i ciutadanes de ple dret. Per tant, mereixen tot el que es pugui fer des de les administracions.
Justament, la Generalitat fa poc ha impulsat un canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments.
Molt bé, gràcies, Montse. I seguim parlant d'habitatge. A Lleida s'ha donat el vistiplau a la construcció de dues grans torres en un solar al costat del Teatre de la Llotja. Estem parlant d'un projecte que s'arrossega des de fa 20 anys i que, per diverses causes, mai no s'ha pogut tirar endavant per ara. Però sembla que no hi ha cap entrebanc, de moment, perquè es pugui finalment realitzar ara. Lleida, Pere Joan Álvarez, quina particularitat tenen aquests edificis?
Doncs, per una banda, que es construiran en un solar que l'Ajuntament va vendre fa 20 anys, amb què va pagar el Teatre de la Llotja. A més, podríem dir que la seva alçada i el fet que siguin dues torres idèntiques el fa única a Lleida. S'hi construiran 261 habitatges, 52 dels quals a protecció oficial. Tindran entre una i quatre habitacions entre 40 i 125 metres quadrats. L'empresa immobiliària Metrobacesa publicarà aviat els preus per la seva comercialització. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que amb el vistiplau al projecte es tanca una ferida important per la ciutat.
És un dia important, molt important per la ciutat, perquè tanquem una ferida, Vull dir, ho hem de reconèixer. És a dir, que aquest projecte ha viscut totes les vicissituds, no?, d'una crisi immobiliària, no?, una crisi de model, ha tingut diferents propietaris.
Els dos edificis tindran 20 plantes cadascun i està previst que s'hi pugui començar a viure a l'abril del 2030.
Els treballadors del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona han denunciat avui la precarietat de les instal·lacions i la falta de recursos per atendre correctament les persones sense llar que hi van a menjar, a dutxar-se o a dormir. Aquest és l'únic centre públic d'aquesta demarcació i Fèlix Martín han posat exemples ben clars.
Sí, bon dia. Per començar, han explicat que hi ha vegades que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir, ha explicat el representant dels treballadors, Ivan Santiago.
Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet. Hi ha hagut setmanes que els cuiners no tenien oli i van tenir que inventar-se àpats d'aquesta manera.
Ni menjar, però tampoc ni tovalloles ni mantes.
Avui han arribat tovalloles. Portem quasi un mes amb 7 tovalloles. 7 tovalloles amb una demanda de no sé quantes dutxes o de les mantes. Durant el pla de fred se'ns queia la cara de vergonya quan algú et demanava una manta i no li podies donar.
I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
Mira, mira com està el lavabo. Ple absolutament de fongs, no hi ha miralls, de les quatre dutxes només funcionen dos. És que és una barbaritat.
Això, segons ell, s'hi afegeix la precarietat en les condicions laborals de les 26 persones que treballen a la sopa. Aquí cada dia reparteixen 350 àpats i 70 persones s'hi queden a dormir. Des de l'Ajuntament de Girona han respost que hi ha una inversió prevista al centre d'acollida La Sopa de 600.000 euros.
Gràcies, Fèlix. I l'empresa de repartiment a domicili Glovo finalment acomiadarà 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. No n'hi haurà cap a Barcelona ciutat. Al principi, la companyia va dir que preveia fer 143 acomiadaments a tot el país per evitar tancar, però ahir al vespre els sindicats van aconseguir reduir aquesta xifra. La companyia pagarà 37 dies per any treballat en la majoria d'aquests 91 casos. Els riders catalans que han perdut la feina representen el 21% dels 436 afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha fet l'empresa a tot l'estat, on encara manté uns 11.000 empleats. Quatre minuts, haurem arribat a 2:15. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, recorre judicialment la sanció de 10.000 euros que li va imposar la Generalitat per unes declaracions que va fer l'any 2022 a la televisió contra l'Islam. El Departament d'Igualtat i Feminismes, aleshores en mans d'Esquerra Republicana, va considerar que les declaracions no respectaven la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Laia Claret, avui s'ha fet la vista al Palau de Justícia de Girona.
Sí, bon dia. Des de la defensa, l'advocat Jordi Coma ha argumentat que en aquells moments Orriols era una regidora de l'oposició d'un ajuntament que no tenia la notorietat que té ara, que les declaracions no van tenir repercussió i s'empara en la llibertat d'expressió perquè considera que hi ha arbitrarietat.
Aquí es tractava de confrontar el que és la discrecionalitat i l'arbitrarietat d'aquesta administració pública davant del dret dels càrrecs electes a poder manifestar de manera totalment lliure les seves opinions polítiques i l'exercici de lo que són les seves funcions.
En sortir del jutjat, la líder d'Aliança Catalana ha insistit que segueix pensant el mateix i ha carregat contra el govern.
Ens hem reafirmat, evidentment, en les declaracions que hi va haver en el transcurs d'aquell programa de televisiu i, per tant, no hem d'avergonyir-nos de pensar d'aquesta manera. Creiem que allò que no saben guanyar dins l'arc parlamentari a través del debat, intenten guanyar-ho aquí a través dels tribunals.
Ara el procés està pendent de sentència. Si la jutgessa desestima el recurs, encara es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Molt bé, gràcies, Laia. Els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals. Sabadell, ara Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
És un capítol més, ho hem anat explicant en aquest programa, en aquest pols que mantenen, eh?
Nou capítol, però no l'últim. Els regidors Lluís Matas i Càtia Bota han engegat el procés judicial per defensar-se. Avui han presentat una sol·licitud de mesures cautelars.
La suspensió immediata dels efectes de les seves denúncies de la direcció nacional. Dos, la paralització de totes les actuacions. I tres, la més urgent, que és la restitució del dret de militància i la participació interna, que és el dret de participació política.
En 20 dies presentaran una demanda civil perquè sigui la justícia que decideixi si el procés intern que els hi ha obert el partit i la possible expulsió té o no fonament. Tot ve de l'enfrontament i les diferències entre els regidors i la direcció del partit a Sabadell. Mata sosté que l'Assemblea Local de Junts vol sumar-se a una aliança de cara a les municipals que encapçalaria l'exregidor d'Esquerra a Sabadell, Gabriel Fernández. La petició de mesures cautelars és urgent perquè demà hi ha una assemblea.
Demanem que siguin contrastats els projectes del senyor Gabriel Fernández i la seva colla amb els nostres projectes. Per tant, nosaltres demà ens presentaríem a l'assemblea i reivindicaríem això. Senyor Turull, el secretari general, hi serà present. Esperem que els membres de seguretat del senyor Turull ens deixin entrar a l'assemblea si nosaltres, la jutgessa o el jutge, ens dona la raó amb aquestes mesures cautelars i, per tant, ens defensarem com sempre hem volgut.
Els regidors mantenen la intenció de presentar una demanda per danys i perjudicis contra tres membres de la direcció de Junts, entre els quals Jordi Turull.
I a Lleida, avui hem sabut que Violant Cervera serà l'alcaldable de Junts a la Paeria a les eleccions municipals de l'any que ve. Tot i que és l'actual portaveu dels juntaires, serà el primer cop que encapçali la llista. A les últimes eleccions, Junts va presentar com a alcaldable Toni Postius, que no va arribar a recollir l'acta de regidor i va abandonar la política municipal. Des de llavors, l'exconsellera, Violant Cervera, ha estat al capdavant del partit a la Paeria. Ahir va presentar la candidatura a l'assemblea local i durant tot avui s'espera que la ratifiquin els militants. Des de començament d'any s'han matat gairebé 27.000 senglars a Catalunya. El Departament d'Agricultura vol augmentar encara més les captures de senglars i destinarà 5 milions d'euros per contractar més efectius i per formar caçadors nocturns, entre altres mesures. Segons l'últim balanç de la pesta porcina aquesta setmana, s'han detectat 14 positius més i ja en són 320 en total. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. A la zona zero de la pesta porcina, és a dir, a Cerdanyola del Vallès, només hi queden uns 20 senglars i a la zona del risc uns 230. El departament ha contractat l'empresa Traxa per capturar encara més senglars en zones periurbanes. Ho faran posant menjar i llançant trampes als porcs senglars quan s'acostin a buscar el menjar. Pel que fa a les restriccions, es mantenen i el conseller Òscar Ordeig demana paciència per poder fer la desescalada.
Ho fem el més ràpid possible, però ho hem de fer amb garanties. I, per tant, estem els tècnics, el comitè científic que tenim, ja els hi hem encarregat que ens digui en quin moment i en quines circumstàncies podríem, en alguna zona, per tant, en alguna zona podríem flexibilitzar aquest moviment de persones. Per tant, em diu, ho estan estudiant? Sí, ho estem estudiant, però sobretot necessitem l'aval dels tècnics i dels científics.
El departament ja ha començat a fer cursos online per formar els caçadors en batudes nocturnes i calcula que a finals d'any se n'hauran format 2.200.
Això pel que fa a la PPA. Una altra malaltia és la dermatosi nodular, que torna a deixar la Fira de Sant Isidre de Solsona sense les seves estrelles, que són les vaques. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia.
I no és el primer any, sinó que el segon ja que passa això, que no hi ha vaques.
Si sí, l'any passat no hi va haver la mostra de bestiar boví, que és l'ànima de la fira, com a protesta dels ramaders per la gestió que el govern feia dels casos de dermatosi nodular bovina i de la fauna salvatge. Aquest any, en canvi, no hi van per responsabilitat sanitària i per la por de nous contagis. Joan Codina és el director de la fira.
Els pagesos doncs, no se'n fien perquè s'hi juguen molt. I un brot de la dermatosi nuclear contagiosa aquesta que hi ha, doncs això és fora... Fora molt important per ells perquè igual els han de matar tot el bestiar de les explotacions i no se n'han fiat, i nosaltres ho entenem.
No hi haurà vaques, però sí que hi haurà més ovelles, cabres i cavalls. Això en una fira amb rècord d'expositors, uns 140, i amb unes 40 activitats. Avui ja s'ha fet una primera jornada tècnica i demà els primers actes culturals, tot i que la fira en si serà dissabte i diumenge.
Entesos, doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
A Lleida, l'associació que agrupa els assessors en sanitat vegetal i gestió de plagues agrícoles denuncia que el Departament d'Agricultura ha traslladat el servei de recepció de mostres del campus d'agrònoms als serveis territorials. L'entitat assegura que això retarda l'anàlisi de malalties com el foc bacterià perquè afegeix més burocràcia encara. Avui, Lleida, Pere Joan Álvarez, han protestat al Departament d'Agricultura aquí a la ciutat,
on han dut mostres i branques de fruiters que s'han d'analitzar. Amb aquesta acció han volgut simbolitzar que el trasllat de l'estació d'avisos s'ha fet sense cap criteri tècnic i que això allunya l'estació d'avisos del laboratori d'analítiques, fet que endarrereix, diuen, la diagnosi de malalties als 7.000 pagesos als quals donen servei uns 140 tècnics i assessors en plagues. Esther Macías, presidenta de l'Associació de Tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal de Lleida.
I tant que poden retardar. Sí, però nosaltres, aleshores, hem de venir aquí, hem de trobar un dia que mos vingui bé. A part de portar les mostres aquí, que ja està lluny del laboratori de sanitat vegetal, els tècnics de l'estació d'avisos hauran de portar les mostres allí, perquè al final és un pas intermedi més que és innecessari, i tot això és una pèrdua de temps que en casos de malalties quarantenàries cada dia compta.
Una vintena de tècnics han entrat mostres d'arbres fruiters a les oficines del Departament d'Agricultura per constatar la dificultat i les traves que els representa el trasllat del servei.
Són 2:15 de dues. Fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3cat.info, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui per on comencem?
Doncs mira, estem molt pendents d'aquesta reunió que hi ha hagut Educació, no?, entre sindicats i conselleria. Educació veu marge de negociació amb els sindicats que exigeixen una proposta de millores salarials. És el titular que llegim ara mateix a la web i a l'app de 3cat.info, un titular que, com saps, va evolucionant al llarg del matí després,
sí,
de la reunió que hi ha hagut avui.
Alguna recomanació,
mira,
a banda d'això?
Que mireu una mica el pla de Badalona per reconstruir el seu pont del petroli. N'hem parlat aquí al Catalunya,
sí,
a migdia,
ja
està tancat des del 2020, però sí que veureu una mica la història i les fotos, efectivament, de com està ara de degradat, perquè, efectivament, com sabeu, doncs se'l van portar diversos temporals marítims.
Sí, jo crec que ja fa molts anys, pobre, que va ser víctima de...
Sí, sí, entre ells el Glòria, i, per tant, això, el pla per reconstruir-lo, doncs ja està en marxa.
Molt bé, i fa un any de què parlàvem,
mira,
Marc?
Fa un any parlàvem de l'incert, dèiem, el futur incert de les pintures murals de Xixena. A reunir el Tribunal Suprem en aquell moment. La decisió la vam saber a finals de maig. La decisió, com sabeu, va ser ordenar el retorn de les pintures doncs, de Xixena, d'Almenar cap a Xixena, cap al monestir. El Suprem va ordenar això, però estem en aquesta batalla legal. Ja vam dir que seria un procés llarg en aquest moment, i aquest procés continua. Un any després, les pintures continuen al MNAC, però la batalla legal no s'ha aturat. Sobretot és una batalla legal de decidir quin és l'estat de les pintures i qui assumiria la responsabilitat si es deteriora en aquest trasllat. I estem just aquí, en aquest litigi legal.
Ara. Sí que, per tant, pràcticament podríem repetir el mateix titular, perquè futur
no
incert no sé,
de
però
no
de la manera com es desencallarà això...
Diguem
no.
que el govern
sí que
d'Aragó hi ha accedit, ja, no? ha vist l'estat de les pintures, però ara mateix el litigi és aquest. Qui assumeix aquesta responsabilitat?
Doncs, Marc, fins demà, gràcies.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs us havíem promès que un dels protagonistes d'avui era l'alvocat de l'Ebre. Doncs bé, ara us ho expliquem, eh? Aquest cultiu guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, al Montsià. Aquí ja són una vintena els productors que hi aposten. I entre els motius, doncs, que plantar alvocats els surt més rendible que no els cítrics. Al Canà, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Però tot això, un dels interrogants és que sempre s'ha associat aquesta fruita al consum d'aigua que requereix per plantar. En consumeixen més o menys que un cultiu com el dels cítrics?
Doncs aquesta és la gran pregunta. Ells asseguren que no, que el tema està en mantenir la humitat del sol. David Martínez i Edith Gallardo són dos de la vintena de productors del Canà.
Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagués tanta evapotranspiració.
L'expansió del cultiu del bocat va començar als anys 2000 amb el pare precisament de David Martínez. La situació actual dels cítrics amb la forta competència de països tercers ho explicaria.
Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
N'hi ha alguns que aposten per tècniques que volen rendibilitzar precisament la terra. Ricard Garriga, de Verd.cat, n'és un d'ells.
L'agricultura regenerativa són un conjunt de pràctiques que el que es centra és en millorar el sol, és a dir, la terra. L'objectiu és que el sol sigui el més rendible possible, augmentant la biodiversitat, augmentant la microbiologia i mantenint el sol cobert al màxim de temps possible.
De mitjana, anualment ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí al Canà. De cara al futur, preveuen que es pugui incrementar fins als 250 o als 300.000 quilos anuals.
I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent gens fàcil. Al gremi de jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del Gremi de Jardineria.
El que ens estem trobant és que quan tu vas a viver, que són els viveristes, qui produeixen aquesta planta, no la trobem. normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
A Barcelona, per exemple, la falta d'aigua durant 3 anys seguits de sequera va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mig i llarg termini, el problema desapareixeria. David Borda és el president de la Federació de Viveristes de Catalunya.
Els tècnics fan un projecte i vull això. Ah, molt bé, pues igual no és al mercat. Perquè, clar, busquem pistàcia xinensis. Auro negre fa 5 anys no se'n plantava ni un. Pues, lògicament, n'hi havia poca producció d'olives i no és fàcil de fer.
Això s'hi suma que les mateixes espècies que plantem aquí amb el canvi climàtic també interessen a països com els Països Baixos o Alemanya, que les paguen més bé i s'estan enduent els millors exemplars. Platja d'Aro, el Baix Empordà, ha estrenat el tram sud del passeig marítim remodelat després de les afectacions de 2 grans temporals els últims anys. L'obra s'ha fet seguint un nou model de concebre litoral, més adaptat i resistent als efectes del canvi climàtic. Girona Maria Rovira, què suposen les obres en aquest tram del passeig marítim de Platja d'Aro?
Sí, doncs les obres, impulsades pel Ministeri per la Transició Ecològica, han servit bàsicament per renaturalitzar la zona davant del mar i fer-la més resilient a futurs temporals, amb una inversió de més de mig milió d'euros. Amb les obres, al tram sud s'ha posat un camí de sauló, separació amb dunes de la zona de la platja, vegetació i també una zona d'estada amb bancs i eliminació del pas de vehicles en alguna de les zones. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, va destacar ahir durant la inauguració oficial que cal un canvi de model per fer els passejos marítims més resilients als embats dels temporals.
Ens hem d'adaptar, hem de fer estructures més renaturalitzades, aquests sistemes dunars que puguin protegir, doncs, que el temporal no s'emporti la sorra i, sobretot, que això estigui pensat pel gaudi dels seus veïns.
Segons l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, estrenar el tram sud del passeig marítim és només el primer pas per transformar la façana litoral per adaptar-la al canvi climàtic. Pel que fa al tram nord, l'alcalde enmarcava els tempos previstos.
Aquest any, en un marc de tramitació final del projecte, l'any vinent en un marc de tancar el finançament i poder fer l'obra i que, per tant, en aquest escenari, a partir del 27-28, podem començar a veure obra.
El projecte busca que el nou tram sigui confortable a nivell climàtic i mediambiental i per això es protegirà l'arbrat existent i s'incorporaran noves zones amb arbres autòctons.
Tres minuts, tres quarts de dues. La comunicació viària a la meitat oest de la comarca de les Garrigues, la zona coneguda com a Garrigues Altes, millorarà substancialment en 2 anys gràcies a la reforma de 3 carreteres que vertebren una desena de municipis. Aquesta és una llarga reivindicació que avui s'ha desbloquejat amb el conveni que han signat Generalitat, Diputació de Lleida i Ajuntaments. Des de Lleida, Estela Busoms, de quina inversió estem parlant per fer tot això?
Hola, bon dia. Doncs de més de 18 milions, la majoria, gairebé 12, són per ampliar i arranjar la carretera que uneix Torrebesses i Castelldans, que ara és municipal i passarà a ser de la Generalitat. Es preveu que el trànsit es dupliqui fins a uns 1.000 vehicles diaris. Per això l'alcalde de Castelldans, Conrad Llobera, reclama ara una variant.
Clar, aquí si no es fa variant, si no s'intenta fer un nucli diferent, fotrem un caos dins el poble de Castelldans que nosaltres no ho podrem assimilar, no ho podrem absorbir.
També s'arreglarà el camí de Bellaguarda als Torms. La Diputació de Lleida n'assumirà 5 anys el manteniment, però després l'hauran de pagar els ajuntaments. I l'alcalde dels Torms, Josep Guiu, no s'hi conforma.
Serem els ajuntaments que no tenim múscul per assumir-ho els que l'haurem d'assumir. Per tant, el que ens queda ara és lluitar perquè aquest camí passi d'una vegada per totes a formar part dels camins de la Diputació.
També es millorarà la carretera de la Granadella al Soleràs, que en aquest cas se la quedarà la Diputació de Lleida.
I els veïns del nucli de Baro, al Pallars Sobirà, han entregat més de 200 signatures per reclamar mesures urgents de seguretat a la travessia de l'N260. La consideren un punt negre per la velocitat dels vehicles i el risc d'accidents que hi ha. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, l'Ajuntament admet la problemàtica i assegura que ja ha presentat un projecte per actuar-hi.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, la plataforma veïnal Baro Viu, però, no se'n refia i denuncia que, tot i el límit de 50 km per hora, molts vehicles travessen el nucli a gran velocitat i recorden que durant el 2025 hi va haver dos accidents en aquest tram. Per això, en una carta signada per més de 200 veïns, reclamen la instal·lació d'un radar sancionador, diversos passos de vianants segurs i mesures físiques per reduir la velocitat. Meritxell Amador és la portaveu de la plataforma.
Exigint radar de tram i mesures físiques immediates. La carretera ens talla el poble pel mig i necessitem passos de vianants segurs. Els vehicles entren a Baro a prop de 100 km, doblant el límit permès. El soroll és insuportable i les vibracions del trànsit passant estan provocant esquerdes estructurals a les cases de Baro.
De la seva banda, l'alcalde del municipi, Josep Ramon Fontdevilla, defensa que el consistori ja està treballant amb trànsit i amb el Ministeri de Transports, que és qui té la decisió final.
Han presentat un projecte de carreteres ja amb el nou pas de vianants i ara pues, toca una mica, ells ens han de contestar i ens han de dir si l'aproven, si volen alguna variació, si què es pot fer. Juntament amb una nacional no és qui decideix, és un tema d'estado, això és de Madrid.
L'Ajuntament insisteix que l'objectiu és combinar el pas de vianants amb mesures que obliguin realment a reduir la velocitat abans d'entrar al nucli.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
A Lleida, la històrica llibreria El Genet Blau ha anunciat que abaixarà la persiana durant la segona quinzena de juny. Tanca, doncs, l'únic establiment de la ciutat dedicat a la literatura infantil i juvenil. Júlia Albacar, tot i això, la marca sí que continuarà viva, eh?
Bon dia. Sí, la llibreria tancarà portes després de 25 anys, una decisió que, segons ha explicat la seva propietària, Mercè París, no ha estat fàcil, però arriba per poder dedicar-se a altres projectes vinculats al món editorial i a la promoció cultural que van lligats amb la marca El Genet Blau. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials de la llibreria.
Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia i gairebé exclusiva, que fa que en resti energia per encarar altres projectes.
I recordem que fa just un any la llibreria va canviar de local, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones.
M'encanta que et queixis del mal temps, que et trista, que et poses per moments.
I sentim Ferran Palau, però per parlar, de fet, de l'escriptora Marta Pessarrodona, que pronunciarà aquest vespre el pregó inaugural del Festival Barcelona Poesia, en una edició on també hi ha noms com Carles Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. També sentirem a parlar de Ferran Palau.
Segur, segur, ja hi comptava.
El pregó de l'autora de poemaris com Variacions profanes o Vida privada anirà seguit d'una lectura dels seus versos. L'acte serà el tret de sortida de 7 dies dedicats a portar la paraula poètica a la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica i comptarà també amb les veus de Francesc Parcerisses, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o la mateixa Marta Pessarrodona. Anna Gual és comissària del festival.
La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
Hi haurà homenatges també a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i el que dèiem, música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Segarra o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Sariola i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
I més poesia i més música.
Sempre hi ha vent a les nostres cançons.
La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums, presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Des de Barcelona, Estel Coletas.
La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'Àguila Negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
Aleshores, vaig voler parlar de l'aigua, com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
I encara a Barcelona, concretament al Palau Martorell, inaugura demà Icons. És la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria de Steve McCurry. És un dels grans fotoperiodistes contemporanis. Visita avui la ciutat McCurry per presentar la mostra on es poden veure imatges icòniques com la impactant fotografia d'una nena afganesa, segur que la recordareu, amb uns penetrants ulls verds i que és mundialment famosa perquè, entre altres coses, va ser portada de la revista National Geographic. Barcelona, Montse Camps.
El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós després de publicar-se al National Geographic el 1985. Però també escenes captades a tot el planeta, de Mongòlia al Paraguai, com un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monsons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana i també carregades d'intensa espiritualitat amb temples i moments de silenci. McCurry, que es fixa molt especialment en les víctimes i en els vulnerables, ha explicat que fotografiar és la seva vida i ha donat aquest consell als joves fotògrafs.
Que intentin trobar llocs i situacions que disparin la seva passió, que trobin un tema que els interessi i també que aprenguin de la història de la fotografia i dels grans fotògrafs que ens han precedit i que ens han ensenyat tant.
L'exposició, que ocupa 3 plantes del Palau Martorell i s'inaugura demà, es podrà veure fins al 6 de setembre.
Vinga, que a poc més de 8 minuts i haurem arribat a les 2 del migdia. I avui és dijous, i com cada dijous, us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director, presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. Gerard, benvingut.
Hola.
Què tal?
Bé.
Què ens proposes avui?
Anem a Olot, va, a la Font Moixina. Coneixes la Font Moixina?
No, em sap greu dir-te que no.
Doncs ja toca, perquè només cal que t'arribis fins a Olot, a la Garrotxa, si entres per les preses, molt fàcil, la primera gran rotonda, tires cap a la dreta, i la següent rotonda també cap a la dreta. Mm-hmm. Ja hi ets.
Dreta i dreta.
Fàcil, eh?
Fabulós.
Recomanem deixar el cotxe en algun aparcament dels que trobareu, tot i que també tingueu en compte que la zona té un munt de llocs d'entrada, per tant, es pot aparcar
facilitats,
també en algun carrer
facilitats
del casc urbà i acabes d'arribar-t'hi mica en mica. Camines una miqueta més. Molt fàcil. De fet, la Moixina és com una espècie de parc natural, petitet, urbanitzat, això sí, és tot un paratge verd i humit, amb molta aigua i vegetació. Aquesta alegre peça es diu La Moixina, és un dels paisatges olotins de sempre, vaja. Saps què em ve al cap, una pedra, quan penso en Moixina? Una pedra amb una font antiga, amb tot de molsa verda al voltant de la pedra.
Perquè una Moixina és això?
Una Moixina ve d'aigua moix. Mm-hmm. D'aigua moll. L'aigua moix és una aigua moll. Uh-huh. Aquí ve Moixina, d'aigua moix.
És una derivada,
da. Sí, és una manera de dir-ho, també.
Pedra i aigua, diguéssim. Sí. Okay.
Bàsicament, aigua moll, perquè és que és una zona molt, molt humida, que hi ha moltes fonts. De fet, si camineu per allà, podreu anar a la pròpia font Moixina, que se'n diu, que té 6 brocs, van rejant alegrement, però pots anar també, per exemple, a la font de Bufaganyes, que està ben a la vora, a la font del Pessebre, que de fet és una 10, no està, diguem, urbanitzada, surt l'aigua de sota, i a més pots caminar per molts llocs. Hi ha, atenció, restaurants, que no faltin.
Això és important, sempre.
Això és molt important. Hi ha masies, hi ha cases, hi ha un molí, en fi, hi ha de tot, hi ha molts camins, és un lloc molt agradable per perdre-s'hi una bona estona.
I a més, deu ser una molt bona època per visitar-ho, per tant...
Està verdíssim.
Clar, com vaig estar pràcticament tot el país.
Diumenge hi vaig estar.
Fabulós.
I
allà, doncs, ja, Font Moixina, a Olot. Gràcies, Gerard. Fins d'aquí a 3 setmanes.
Apa, adéu.
Esports.
Doncs temps ara per la informació esportiva. Ho fem, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem parlant de l'Espanyol, que va superar ahir al vespre l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca d'aquesta manera una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar.
Un triomf que, a més, serveix als de Manolo González per sumar 42 punts i allunyar-se 3 punts de les places de descens. Al final del partit, el tècnic blanc i blau reconeixia el pes que s'havien tret de sobre.
Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
Els gols de l'Espanyol van arribar als últims 20 minuts de partit per Pere Milla i Quique García, que havien entrat al camp al segon temps. El tècnic de l'Espanyol també va voler fer una defensa de la seva plantilla després d'acabar amb aquesta mala ratxa.
I amb aquest aspecte els estic molt agraït perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells. S'han deixat la pell sempre, amb més encert o menys. I torno a dir el mateix, eh? I jo també, igual. Però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat de la mà i, al contrari, ells han cregut el que fem i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
Ara els blanc i blau són 14ens a la classificació amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, com dèiem, i quan falten només 2 jornades perquè s'acabi la Lliga.
I mentrestant el Barça s'ha quedat sense la possibilitat d'arribar a la xifra dels 100 punts al final del campionat després de perdre ahir al camp de l'Alavés per 1-0.
Hansi Flick va fer un 11 inicial amb molts canvis respecte als últims partits, on va destacar la titularitat del porter Chesna i el debut del central del filial Álvaro Cortés. Al final del partit el tècnic alemany es mostrava satisfet pel joc de l'equip, tot i que decebut pel resultat final.
He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
En la Liga...
Mentrestant, a Madrid, Florentino Pérez continua tenint entre cella i cella el Barça i el cas Negreira.
Després de la roda de premsa de dimarts, ahir al vespre va concedir una entrevista a La Sexta, on va assegurar que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i va instar el Barça a demandar-lo després que el club blaugrana expliqués a través d'un comunicat que estava valorant emprendre accions legals.
Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas, prácticamente, se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que estudia presentar-se a les eleccions anunciades per Florentino Pérez.
A la Lliga CB de bàsquet aquest vespre juguen els últims partits de la 31a jornada, on destaca l'enfrontament entre el Joventut i l'Andorra.
Un partit que començarà a les 8 del vespre a Badalona i d'en què en parla l'ale pivot croat del planter verd i negre, Michael Ruzic.
Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero... De momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
La penya és ara mateix setena amb 17 victòries, però amb 2 partits menys jugats, i l'Andorra és penúltima amb 9 triomfs. Ahir el Barça es va imposar al Granada a domicili 98-101 i ara és provisionalment tercer a la classificació amb un partit més que el València i el Baskonia.
En hoquei patins, avui comença a Gijón la Copa Femenina amb la presència de fins a 4 equips de la demarcació de Barcelona.
I el Cerdanyola serà el primer a jugar. L'equip vallesà debuta aquesta tarda a 6:15 contra el Fraga, l'actual campió d'Europa, en el primer partit de quarts de final. Sentim el tècnic del Cerdanyola, Sergi Coll.
Sincerament, només tenim al cap el partit amb el Fraga, en deixar-nos-ho tot a la pista i amb el que ens quedi, si és que guanyem, afrontar la semifinal. Però ara mateix només existeix aquest partit amb el Fraga. Tenim un transatlàntic al davant i no podem veure més enllà ara mateix.
Més tard, a les 8, jugaran el Manlleu i el Vila-sana. Els altres dos partits de quarts de final són demà, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va assegurar ahir al vespre la primera posició de grup de cara a la final a 4 de la Champions masculina.
Tot això després de guanyar ahir al vespre el Novi de Belgrad per 14-16. Els mariners ja tenien la classificació assegurada des de la jornada anterior.
Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
Que vagi bé.
La Franz Schubert Filharmonia continua celebrant els 20 anys de trajectòria i aquest dissabte ho farà a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb un concert amb la violinista Midori, aquesta que sentiu de fons, i la batuta de Robert Trevino. Midori Goto, estatunidenca d'origen japonès que va debutar als 11 anys sota la direcció de Zubin Mehta, interpretarà el concert per violí de Mendelssohn. I a la segona part, el prestigiós director Robert Trevino, també nord-americà, en aquest cas d'origen mexicà, dirigirà la poderosa sinfonia número 6 de Tchaikovsky. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però ens tornem a sentir demà, si ho voleu, a partir de la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.